Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Els sindicats UGT i Comissions Obreres fan balanç de la temporada turística i denuncien un increment d'acomiadaments no oficials durant aquest període a l'hostaleria. Asseguren que s'interromp el contracte dies abans que acabi el temps de prova i després que el treballador hagi fet feina els mesos de més càrrega laboral. És Carmen Maria Carmona, representant de Comissions Obreres.
Antes de que llegue el periodo de prueba no superado, les interrumpen por periodo de prueba no superado. Por tanto, los utilizan julio, agosto, los meses más fuertes, y antes, justo un día antes de que termine el periodo de prueba, le dicen periodo de prueba no superado, y ahí sí que ya tienen indemnización.
Tot i això, els sindicats fan balanç positiu de la temporada, en què ha entrat en vigor el nou conveni d'hostaleria, destaquen que hi ha hagut més contractacions i que de cada vegada s'allarga més. Tot d'una en parlam en aquest dilluns, dia 20 d'octubre. Un matí en què l'aeroport de Palma opera amb normalitat després de que la presència d'un dron va obligar a suspendre ahir a les 7 del capvespre i durant 35 minuts el trànsit aeri.
Es varen haver de desviar 8 vols que havien d'aterrar a Palma. També hi va haver retards en les operacions que estaven previstes en aquell moment. Així ho van viure alguns dels viatgers afectats.
La qüestió és que havien d'arribar a les 6 i mitja i s'ha retrasat de més una hora i mitja per qüestions d'un dron.
I hem estat mitja hora fent voltes per aquí dalt i fins i tot han dit que podíem aterrar. Si no, havíem de tornar a un altre pit cap a Menorca, que venien de Menorca.
Han hagut de voltar fins poder aterrar, i just ara ha aterrat.
I avui també destacam una cita al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja és a Algèria, on avui s'ha de reunir amb el seu homòleg.
Parlaran sobre els fluxos de migració irregular. La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte de l'any passat, i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears, on d'ençà de gener han arribat prop de 6.000 persones.
I ha passat la primera nit a la presó l'home detingut divendres al port d'Alcúdia per presumptament clavar una ganivetada al coll a la seva parella després d'una discussió.
La dona va haver de ser ingressada en estat greu a Son Espases. Va ser el mateix detingut qui va cridar l'U2. La Guàrdia Civil manté la investigació oberta.
I avui també vos parlem del sector del camp que apunta que la mallorquina té els dies comptats per la xilella.
Observa amb preocupació l'arribada d'una nova variant del bacteri que podria afectar greument a les oliveres, com ha passat a Itàlia. De moment, la subespècie de la xilella es troba molt localitzada al municipi de Sencelles.
I de l'exterior, Israel ha reprès l'alt el foc després d'haver atacat la Franja de Gaza durant aquest diumenge i ha matat 36 persones. I a Bolívia, Rodrigo Paz Pereira ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials amb gairebé el 55% dels vots. En parlarem durant aquesta primera hora d'informatiu, i en els esports destacam la victòria a Sevilla que permet al Real Mallorca sortir del descens. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. El Mallorca té 8 punts i 15 la classificació després dels resultats d'aquest cap de setmana. La victòria de dissabte al Sánchez-Pizjuán per 1-3 ha donat forces a l'equip d'Arrasate, que deixa enrere les posicions de descens i que demà començarà a preparar el pròxim partit de Lliga. Avui la plantilla té descans i diumenge que ve el Llevant, que també té 8 punts, visitarà Son Moix. I avui qui juga és el Palma Futsal, partit avançat contra el Noia Portus Apòstoli a les 7:30 del vespre a Son Moix i en directe per IB3 Ràdio.
I tancam la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia. Com començarà amb la setmana?
Bon dia. Doncs esperant començar la setmana amb molta calma, però això sí, a primeres hores del dia, amb un cel ennigulat. Tenim ara mateix una borrasca situada a l'oest de les Illes Britàniques i vinculada en aquesta, ens arriba un front que, si bé ens arriba molt desgastat, no esperant que deixi pluges, sí que al llarg del matí ens deixarà una presència de núvols bastant important. Això sí, durant la segona meitat de la jornada s'obriran moltes més clarianes. D'altra banda, també hem de parlar del vent, ja que al llarg d'aquesta jornada bufarà moderat. Ho farà de llebeig, i això permetrà que tinguem un panorama marítim bastant més complicat a la costa més exposada en aquests indrets i podrem arribar a veure alguns redals de forta maror. D'altra banda, aquesta entrada de vent de llebeig farà que al llarg d'aquesta setmana notem una pujada progressiva de la temperatura. Això sí, avui, esperant continuar amb unes màximes pràcticament idèntiques a les de l'anterior jornada. Ara mateix tenim a Mallorca 15 graus a Sa Pobla, 16 a Llucmajor i 17 a Palma. A Menorca, 20 graus a Sant Climent i 21 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 21 graus a Santa Eulària i 21 també a Eivissa.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i gairebé 5 minuts del matí. Amb Víquer Hernández, el control tècnic, i amb Ansel López, Cristina Bausà i Aina Morales. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
UGT i Comissions Obreres denuncien un augment d'acomiadaments no oficials durant la temporada turística en els establiments d'hostaleria. Els sindicats es refereixen a la interrupció del contracte dies abans que acabi el període de prova i després que la persona afectada hagi fet feina els mesos de més càrrega laboral, cosa que consideren que és un frau.
Els empresaris ho neguen, diuen que no en tenen constància. Són la responsable de la delegació sindical de negociació col·lectiva de la Federació de Serveis de les Balears de Comissions Obreres, Carmen María Carmona, i el president de Pimem Restauració, César Amable.
Antes de que llegue el periodo de prueba no superado, les interrumpen por periodo de prueba no superado. Por tanto, los utilizan julio, agosto, los meses más fuertes, y antes, justo un día antes de que termine el periodo de prueba, le dicen periodo de prueba no superado, y ahí sin siquiera tienen indemnización.
Que no tenemos constancia de que se estén echando por parte de las empresas, que estén echando más de lo normal de no superar el periodo de prueba. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser que se vayan ellos, que se vayan los empleados, no que... que l'empresa los eche?
Malgrat aquesta situació, el secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT Balears, José García Relucio, afirma que ha estat una temporada positiva quant a contractacions.
Ha habido más gente trabajando, ha habido más personas trabajando, ha habido más contratos, y esta temporada incluso va a ser, si no igual, yo creo que va a ser ligeramente superior en número de trabajadores y trabajadores contratados y en número de días trabajados también por cada uno de ellos.
Això en una temporada turística marcada per l'entrada en vigor del nou conveni col·lectiu. Recordem que el van signar dia 8 de juliol i que, entre d'altres, suposa un increment salarial en un 13,5% en els pròxims 3 anys. Segons Relucio, ha estat beneficiós pels treballadors, mentre que Carmona, que no el varen subscriure, en fa un balanç negatiu.
En el sentido de que están realizando acciones de llamamiento de fijo discontinuas y se está empezando a utilizar el contrato eventual que se ha incorporado este año en el convenio colectivo, que permite para varias situaciones, en concreto para puntos fuertes de incremento del trabajo, tener eventuales.
Assegura que empitjora les condicions dels treballadors i que a partir de l'any que ve notaran una pèrdua de drets. A més, afirma que tindran més càrrega de treball i que els podran canviar els horaris i els dies lliures amb un dia d'antelació.
Mentrestant, l'activitat hotelera continua a bona part de les illes i es preveu que s'allargui fins a principis del mes de novembre. Algunes zones hoteleres, com ara Solla, Alcúdia i Can Picafort a Mallorca, mantenen el 100% de la planta hotelera oberta amb ocupacions que freguen el 80%. Unes xifres semblants a les de l'any passat i que són possibles en part pels esdeveniments esportius, el senderisme i també el ciclisme.
El president de l'Associació Hotelera de Solla i Serra de Tramuntana, Lluís Rullan, explica que ja fa anys que es beneficien d'aquesta classe de turisme.
Fa molts anys que fem feina amb el tema de senderisme, que és el que ens permet tenir temporades tan llargues. Ara, la majoria de clients que tenim és client de mitjana edat per amunt, com majoritàriament clientela alemana, i el que fan és venir aquí per gaudir de la natura i de l'entorn de Serra Tramuntana. I és un típic tipus de client molt fidel.
L'ocupació, però, ha estat cada mes un 2% més baixa i aquest patró repeteix també ara l'octubre. Pablo Riera Marçà és el president de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Can Picafort.
Hi ha una petita disminució de l'ocupació. En part, pensem que és degut a la caiguda de la demanda de darrer minut, però millor afectada o més afectada per la meteorologia i els temps, les pluges que han tingut darrerament.
I a Formentera, el sector del lloguer de vehicles també fa balanç de la temporada. Asseguren que ha estat similar a l'any passat. Tot i això, la patronal diu que el lloguer de motocicletes ha baixat entre un 15 i un 20%, Regina Mayans.
Des de fa 4 o 5 temporades, les empreses de lloguer de vehicles han notat que les estades dels turistes són més curtes i la temporada, per tant, més irregular, concentrada principalment a darrers de setmana. Javi Barderas, el representant de l'EBAP a Formentera.
Que hi ha hagut alts i baixos, que hi ha hagut que al principi la gent ve per menys estada, és menys llarga, de dijous a diumenge treballes bastant, en tots es vas més ajustat dels cotxes, en canvi de dilluns a dimecres te'n sobren. Aquests alts i baixos que hi ha hagut, que ja fa anys que els tenim.
El lloguer de motocicletes s'ha davallat entre un 15 i un 20%. Ho relacionen amb el canvi en el perfil del visitant.
Ve molta menys joventut, sobretot italià, que saps que és típic de les manades de motos i tal, això ha baixat una barbaritat. I llavors la gent jove que ve ara, pues, a part de que en ve menys,
ha pujat l'edat i tal, i molts pues, prefereixen agafar un cotxe, per, jo crec que més també per seguretat de la carretera.
El lloguer de cotxes, per la seva part, s'ha mantingut. A falta que finalitzi el mes d'octubre, preveuen que el balanç de la temporada serà similar al d'altres anys.
I la presència d'un dron ahir a l'aeroport de Palma de vers les 7 de l'hora baixa va obligar a suspendre durant 35 minuts el trànsit aeri. Aquest incident va fer que es desviassin 8 vols que havien d'aterrar Palma, i això s'hi han de sumar els retards de les operacions que estaven previstes en aquell moment i durant el temps en què es va tardar en recuperar el funcionament normal de la infraestructura.
El tancament sobtat de l'espai aeri va fer que diversos vols que es dirigien cap a Palma haguessin de quedar una estona fent circunferències en l'aire, esperant que es reobrís l'aeroport. Així ho van viure algun dels viatgers.
Quan estàvem volant, ens han dit que no podíem aterrar perquè hi havia un dron que estava per damunt l'aeroport. I hem estat mitja hora fent voltes per aquí dalt i fins que ens han dit que podíem aterrar. Si no, havíem de tornar a un altre pit cap a Menorca, que venien de Menorca.
Que hi ha hagut com un dron sobrevolant la zona de l'aeroport i que, de sobte, els avions han hagut de voltar fins a poder aterrar. I just ara ha aterrat.
La qüestió és que havien d'arribar a les 6:30 i s'ha retrasat d'haver una hora i mitja per qüestions d'un dron, que la policia... La Guàrdia Civil ja s'havia posat en marxa per localitzar responsables.
El trànsit aeri es va restablir poc després de les 7:30. Va ser després de les comprovacions a la Guàrdia Civil per garantir la seguretat de l'aeroport.
7:11.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí i IB3 Ràdio.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja és a Algèria, on avui s'ha de reunir amb el seu homòleg. Entre d'altres qüestions, han de parlar sobre els fluxos de migració irregular. La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte de l'any passat, i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears, on d'ençà del mes de gener han arribat prop de 6.000 persones.
La reunió de Grande Marlaska amb el Ministeri de l'Interior algerià, Said Sayout, és la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica del 2022. De llavors ençà, el nombre d'arribades d'embarcacions amb migrants des d'aquest país s'ha multiplicat. En el cas de les Balears, s'ha duplicat. Tot això mentre que es redueixen les entrades irregulars des del Marroc, això coincidint amb la millora de les relacions entre Madrid i Rabat. El govern de les Illes Balears ha reclamat en diverses ocasions a l'executiu central que millori les relacions diplomàtiques, també amb el G, perquè considera que la crisi entre Espanya i Algèria està directament relacionada amb l'increment de la migració irregular.
Precisament en aquest darrer dia s'ha localitzat una nova barca a prop de Formentera amb 11 persones a bord d'origen magrebí.
Salvament Marítim i la Guàrdia Civil ha intervingut en el salvament a 2 milles i mitja al sud de l'illa. Aquests fets es van produir poc després de les 7:30 d'ahir.
I s'ha decretat presó provisional i sense fiança per l'home detingut divendres al port d'Alcúdia per presumptament clavar una ganivetada al coll a la seva parella després d'una discussió. Ella va haver de ser ingressada en estat greu.
La dona va rebre un tall al coll i després de passar per l'Hospital Comarcal va ser traslladada a Son Espases, on, d'acord amb la darrera informació disponible, roman estable dins la gravetat. Va ser el mateix detingut qui va cridar a l'1-2. La Guàrdia Civil manté que la investigació segueix oberta.
Tot això quan hem sabut que la càrrega de feina dels jutjats de violència contra la dona a les Balears ha augmentat un 37% en 8 anys. Han passat de 7.800 nous casos l'any 2016 a 10.700 el 2024. També s'ha creat un nou jutjat especialitzat és el 8è d'aquest tipus a les illes. Els casos pendents de resoldre han arribat als 2.800 i jutges i funcionaris esperen que aquest volum de feina creixi encara més arran de la reforma dels jutjats de violència contra la dona.
Els delictes sexuals, les mutilacions genitals i el tràfic d'éssers humans passen a ser competència dels jutjats de violència contra la dona. Joaquín Andrés, que és jutge de violència contra la dona a Palma, explica que són casos complexos.
El problema és també el tipus de delitos que se nos atribuye. Cualquier agresión sexual no es una tramitación fácil, las declaraciones son siempre amplias, hay que investigar más allá de lo que diga la víctima, etcétera, etcétera, y por tanto no es una, y luego los delitos de trata tampoco, desde luego, son una tramitación sencilla.
Pablo Rodríguez, portaveu del CESIF Justícia a les Illes Balears, calcula que els casos d'aquest jutjat s'incrementen entre un 15 i un 20%.
Partimos de una situación de base complicada, desde el momento en que las propias estadísticas del Consejo nos dicen que los juzgados de violencia sobre la mujer de Baleares son los órganos con más carga de trabajo en esta materia de todo el Estado. Es decir, ya vamos muy justos como para que encima nos metan más competencias.
Hi ha reforços prevists, però encara no se'n coneix la xifra exacta. Segons el sindicat CESIF, fan falta 4 jutges més i 40 funcionaris per als jutjats de violència contra la dona.
I la Fiscalia demana presó permanent revisable per l'home i la dona denunciats per tirar un contenidor dels FEMS al nadó que acabava de parir. Va passar ara fa 2 anys a Porto Cristo i divendres començarà el judici a l'Audiència Provincial amb la constitució del Tribunal del Jurat encarregat d'emetre el veredicte.
El Ministeri Públic atribueix als acusats un delicte d'assassinat. Considera provat que després del part fortuït dins un cotxe en què es desplaçaven tots dos, varen estar d'acord en el fet d'aturar el vehicle i llançar l'infant dins el contenidor, tot i ser conscients que probablement això suposaria la mort de la Nina. Dins el cotxe viatjava una altra persona que també serà jutjada pel càrrec d'omissió del deure de socors. En el seu cas, la Fiscalia demana una multa de 5.400 euros.
Passen 16 minuts de les 7 del matí. I vos parlem ara del sector del camp que apunta que la malla mallorquina té els dies comptats per la xilella i observa amb preocupació l'arribada d'una nova variant del bacteri que podria afectar greument les oliveres, com ha passat a Itàlia. De moment, la subespècie de la xilella, anomenada pauca, es troba molt localitzada en un radi de 2 quilòmetres al municipi de Sencelles. La Conselleria d'Agricultura ha analitzat més de 2.000 mostres, de les quals 349 han estat positives.
Es desconeix el motiu pel qual l'escarabat que transmet aquesta nova subespècie de xilella no ha arribat més enllà de Sencelles, fet que permet de moment controlar l'expansió del bacteri. Xisco Drové és el biòleg i inspector de sanitat vegetal responsable de les inspeccions de xilella.
No es van perquè, ja diran que és curiós que en aquesta zona surten bastantes plantes, bastant de percentatge de plantes que els positius surten bastants que tenen la pauca, però més enfora no sabem per què. Està només en aquesta zona molt concreta.
Després d'haver arrasat els amalers locals, els professionals del camp temen que passi una cosa semblant amb les oliveres i els ullastres. Rafael Coll, productor de malla a la zona del Reiguer, ha passat 10 anys a recollir prop de 25 tones, a poc més d'una. Ha perdut el 95% dels arbres.
A la mallorquí li queden 2 o 3 anys de vida. Com aquell que diu, que són serrats de mallorquines que ho coneixem, arribaran a desaparèixer. Pràcticament ja han desaparegut.
Parla de l'ametler tradicional mallorquí que és de secà i que s'ha substituït en part per altres variants de regadiu. El biòleg Xisco Drové no és tan categòric amb la desaparició de l'espècie local perquè sempre es podrà conservar, diu, una petita mostra amb finalitats no productives, però sí que coincideix que la producció de ametler mallorquina en secà ho té realment complicat, no només per la xilella, sinó també per la falta de rendibilitat de les explotacions.
Sí, és difícil, perquè és difícil els cultius i la rentabilitat també, no només per la xilella, perquè, clar, és molt diferent les condicions en regadiu, la rentabilitat que tenen, la malença que hi ha tradicional ho té molt complicat, no només per la xilella, per la mateixa rentabilitat que té.
Els agricultors avisen que si un dia, pel motiu que sigui, hi ha problemes amb el transport marítim, la comunitat tindrà un problema seriós de subministrament de fruites, verdures i hortalisses.
La delegació de Salinera Espanyola a Eivissa avisa que ja ha perdut 11.000 tones de sal per les fortes plogudes. Encara estan drenant aigua i tardaran gairebé un mes a tornar als nivells normals. Serà llavors quan podran començar a quantificar les pèrdues reals. Ivonne Aranyó.
Des del passat 30 de setembre, les salines d'Eivissa han acumulat 429 litres per metre quadrat. Joan Ribas és el delegat de Salinera Espanyola a Eivissa.
La primera encara vàrem aguantar alguna mica, però llavors ja les darrers no s'ha pogut, vull dir, ha quedat tota la salina inundada. I vàrem perdre uns episodis sencers, són 11.000 tonelades de moment.
Encara estan rebent aigua que baixa de la zona de l'aeroport i de Sant Francesc.
Estan desaigant des de dilluns. Encara ens queden una vintena de dies per poder arribar, diguem-ne, al nivell que necessitam. Una avaluació de les pèrdues no la podem fer encara fins que no passin tots aquests 20 dies i miram a veure els cristal·litzadors esgruixut de sal que li ha quedat a l'espaiol.
quant a infraestructures, han perdut un parell de comportes.
No s'haiga desaigat i s'haiga assecat també, doncs no sabrem el que són les motes, les parets, com han quedat. Sí que ens va rompre com dos o tres comportes grosses.
Fan una collita de sal a l'any, des de principis de setembre fins a mitjan novembre. Esperaven recollir-ne unes 80.000 tones, de les quals 60.000 ja estaven compromeses. De moment, n'han tret 21.000. I fins que els nivells no es normalitzin, no podran començar a fer-ne un balanç real de les pèrdues. De moment, diuen, encara aguanten.
Mentrestant, les institucions de les illes reconeixen que les infraestructures no estan preparades per assumir pluges tan voluminoses com les que ha fet aquest mes d'octubre. Segons la Conselleria del Cicle de l'Aigua, tots els ajuntaments de les Balears han presentat projectes per finançar millores a les xarxes de gestió de l'aigua.
A les Balears, la xarxa per gestionar les aigües pluvials és totalment insuficient. Per aquest motiu, els ajuntaments treballen en diferents propostes, tal i com explica Maria Miró, vicedegana del Col·legi d'Enginyers d'Obres Públiques de les Balears.
S'estan fent feina per... Quasi tots els ajuntaments estan fent feina per separar aquestes dues xarxes, les de sanejament per un costat i les de pluvials per les altres, però són projectes que encara s'estan desenvolupant.
Separar les canonades d'aigües fecals de les aigües de pluja és feina dels ajuntaments, una tasca que, diuen, no poden pagar, explica el conseller de la MAI del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, i Jaume Ferriol, president de la Federació d'Entitats Locals de les Balears.
Baratar tot això, totes aquestes grans infraestructures que afecten a tots els nostres municipis, són inversions molt importants i que, desgraciadament, doncs, les prioritats dels ajuntaments, perquè hi ha hagut prioritats, no han estat invertint en aquesta qüestió.
La estructura fa 40, 50 anys que estan fetes i ara, que mos estan arribant moltes subvencions per això, que hem de recordar que fins fa dos anys no mos havia arribat mai una subvenció per això, o que ara són els processos per això, per tant, començam els ajuntaments a separar. I ara sí que tots els ajuntaments començam a fer aquesta separació.
Enguany, el govern repartirà 57 milions entre els municipis per pagar obres relacionades amb el cicle de l'aigua.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I els ajuntaments de les Balears volen que aquest mes ja entri en marxa el funcionament de les entitats privades de certificació urbanística, les empreses que han de treure feina als departaments municipals i ajudar a reduir l'endarreriment en la resolució d'autoritzacions d'obra. Uns endarreriments que en els casos més flagrants, Manacor, Llucmajor i els majors municipis eivissencs, arriba fins als 3 anys.
Manacor ha estat el pioner en adaptar-se a la iniciativa del govern de les Balears per agilitzar la feina als despatxos d'urbanisme amb l'ajuda de professionals privats, això sí, han deixat fora de les competències les conegudes com a EPCUS, les concessions autoritzacions de primera ocupació o final d'obra, que explica la regidora maracorina, delegada d'Urbanisme, Núria Hinojosa, no tenen tanmateix problema de llista d'espera.
Els empleats de feina en les diferents EPCUS que s'han posat en contacte amb nosaltres i els hem oferit una guia per facilitar la relació que haguin de tenir amb l'Ajuntament de Manacor. De fet, ja han començat a rebre certificats urbanístics per part de les EPCUS i, per tant, han de conviure de la millor manera perquè els promotors que vulguin optar per aquesta via també tinguin aquesta seguretat jurídica.
Manacor, com Llucmajor, a més, recentment Mahó, han anunciat, a més, noves contractacions de personal per donar una major empenta als tràmits urbanístics, entre d'altres millores com la digitalització de procediments i sistemes. A Palma es treballa per treure una ordenança reguladora sobre l'entrada en joc de les empreses privades de certificació.
I amb noves mans als departaments d'urbanisme, a més, les que facin feina des de fora a través de les empreses privades de certificació, constructors i promotors esperen una millora dels temps d'espera de permisos d'obres. Sandra Verger és la directora de l'Associació de Constructors.
Jo vull tenir esperança de que sí, de que algo aminorarà. El que passa que també ha d'haver aquesta voluntat per part dels ajuntaments i dels funcionaris dels serveis urbanístics de que quan entri un expedient amb unes certificacions ja donades, de que s'ha comprovat, que no ho posin de dins la cor de tots els altres expedients, que evidentment ha d'anar per un tràmit molt més àgil, perquè si no, no tindrà cap sentit haver passat per aquesta entitat.
El president de la Felip Ibalda de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, parla d'una entrada d'expedients a urbanisme com no s'havia vist mai, parla tant d'obra nova com també de regulació d'obra existent en sòl rústic per mor del decret de simplificació administrativa.
Santa Maria de la Salut, com en els pobles amb qui tenim més relació, veiem que està creixent una realitat la feina que tenen els serveis d'urbanisme. I aquesta feina, més que res, està concentrada en habitatges de zero, és a dir, completament nous, o reformes integrals d'habitatges, cosa que no veiem en darrers anys.
Els constructors diuen que no han detectat una forta crescuda d'expedients per obra nova, si, en canvi, els de legalització de construccions en sòl rústic. I més qüestions als sindicats STEI, UGT, Comissions Obreres i el CESIF demanen al govern que reactivi el pacte de millores econòmiques i laborals per als més de 50.000 treballadors públics de la comunitat. És per això que han enviat un escrit a Funció Pública sol·licitant una reunió extraordinària de la Mesa d'Empleats Públics. Entre els punts que queden pendents és el cobrament de la carrera professional per als més de 5.200 treballadors del sector públic instrumental. Ens ho explica Carme Moreno.
El secretari general del sindicat STEI, Miquel Gelabert, diu que han reclamat la reunió de la mesa perquè hi ha incertesa perquè el sector públic instrumental pugui percebre la carrera professional. S'ha de modificar la llei de pressupostos i de moment no hi ha un calendari per poder fer efectiu aquest cobrament.
És un escenari incert de si hi haurà pressupost de la comunitat autònoma pel 2026 i com pot afectar això en el contingut econòmic de l'acord, per tant, és més que necessari tot això. Ja posarà damunt la taula i sabrem a què ens hem d'atendre de cara a l'execució d'aquest acord.
El secretari de la Federació dels Serveis Públics d'UGT, Miguel Ángel Romero, diu que els sindicats fins ara han guardat un silenci prudent pels canvis que hi ha hagut a la direcció de Funció Pública, però ara afirma toca negociar.
Todo lo que tenemos por delante en cumplimiento de ese acuerdo y otras cuestiones, queda ley de función pública, queda un montón de cosas, y nosotros siempre somos pro un sindicato de concertación, queremos hacerlo desde el diálogo. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno tras esa petición que le hemos hecho.
Els sindicats reclamen l'elaboració d'un calendari entre les millores que s'han pactat amb el govern i l'increment del complement de residència a partir de l'any 2026 i l'execució de la sentència per recuperar les retallades del 2,9% salarial dels anys 2020 i 2021 que va aplicar el govern de Francina Armengol.
I avui el Ministeri d'Inclusió es torna a reunir amb la patronal, els sindicats i les associacions autònoms per fixar les noves quotes dels treballadors per compte propi.
La proposta que va fer la Seguretat Social per a partir del 2026 ha generat tota classe de crítiques. El col·lectiu demana més protecció social i accés a permisos com el de la lactància o el subsidi per a majors de 52 anys.
I temps ara per fer un cop d'ull a la premsa. Començam amb l'editada a les Illes, avui amb protagonisme pel tancament de les pistes a l'aeroport de Son Sant Joan i també per a l'activitat judicial immobiliària.
A Diario de Mallorca, la foto de portades per a la Tui Marató, amb més de 8.500 participants i dos alemanys com a guanyadors. El principal titular és, però, per al dron a les pistes de Son Sant Joan, que obliga a tancar aquestes pistes durant mitja hora. Mateix tema, principal titular a última hora i el rotatiu afina una mica més, diu que el trànsit aeri va estar tancat 35 minuts. La foto de portada té com a subtítol un mercadet a la sala de casa i mostra aquesta estança de la casa d'un jove que s'havia de mudar i va decidir vendre part de les seves pertinences durant aquest cap de setmana. Els digitals Mallorca Diario destaca unes declaracions del president de l'Audiència Provincial, Gabriel Oliver, diu, entre còmetes, la justícia a Balears necessita estabilitat, mitjans i una mirada a llarg termini. OK Baleares, diu, el metro a Son Espases serà una línia directa i soterrada des de l'estació intermodal amb diverses aturades. A l'Ara Balears destaquen com a principal tema un reportatge sobre addictes al sexe amb diferents testimonis i de diaris editats a les Pitiuses, el digital en aquesta hora de Periódico d'Eivissa destaca justícia a Eivissa fins a 2 anys per assenyalar judicis als jutjats socials. El Diario d'Eivissa diu les vendes creixen un 30% a l'illa, tot i que la hipoteca mitjana se dispara a 447.000 euros. I el Menorca, a la seva edició digital, destaca en aquesta hora un titular: la justícia de Franc atén 5 persones cada dia a Menorca.
I els diaris estatals, diversitat de temes en les diferents capçaleres.
El País i el Mundo Política. El País diu, volien dir, el País, la ruïna de la major universitat de l'Estat. La Complutense ja no pot ni pagar les nòmines si no té un crèdit. El Mundo, ara sí, Política. Els negociadors del PSOE traslladen a Sánchez l'ultimàtum de Puigdemont. Diu que no hi ha perspectives de recuperar la relació. I a l'ABC destaca, el PSOE eleva la pressió perquè el president canviï ja el seu govern.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I són ara les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. Del sindicat UGT i Comissions Obreres fan balanç de la temporada turística i denuncien un increment d'acomiadaments no oficials durant aquest període a l'hostaleria.
Asseguren que s'interromp el contracte dies abans que finalitzi el temps de prova i després que el treballador hagi fet feina els mesos de més càrrega, mentre que els empresaris ho neguen. Són Carmen Maria Carmona, de Comissions Obreres, i César Amable, de la patronal Pimem Restauració.
Julio, agosto, los meses más fuertes, y antes, justo un día antes de que termine el periodo de prueba, no superado, y ahí sí que ya tienen indemnización.
Que no tenemos constancia de que se estén echando por parte de las empresas, que estén echando más de lo normal de no superar el periodo de prueba.
Tot i això, els sindicats fan balanç a la temporada en què han entrat en vigor el nou conveni d'hostaleria. Destaquen que hi ha hagut més contractacions i que cada vegada s'allarguen més.
I l'aeroport de Palma opera avui en normalitat després que la presència d'un dron va obligar a suspendre ahir a les 7 del capvespre i durant 35 minuts el trànsit aeri.
Es varen haver de desviar 8 vols que havien d'aterrar a Palma. També hi va haver retards en les operacions que estaven previstes en aquell moment. Així ho varen viure algun dels viatgers afectats.
La qüestió és que havien d'arribar a les 6:30 i s'ha retrasat de més una hora i mitja per qüestions d'un dron.
I hem estat mitja hora fent voltes per aquí dalt i fins i tot han dit que podíem aterrar. Si no, havíem de tornar a un altre pit cap a Menorca, que venien de Menorca.
Han hagut de voltar fins poder aterrar, i just ara ha aterrat.
I avui estaran pendents d'una cita al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja és a Algèria, on avui s'ha de reunir amb el seu homòleg.
Parlaran sobre els fluxos de migració irregular. La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte de l'any passat, i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears, on d'ençà de gener hi han arribat prop de 6.000 persones.
I ha passat la primera nit a la presó l'home detingut divendres al port d'Alcúdia, a Mallorca, per presumptament clavar una ganivetà del coll a la seva parella després d'una discussió.
La dona va haver de ser ingressada en estat greu a Son Espases. Va ser el mateix detingut qui va cridar a l'112. La Guàrdia Civil manté la investigació oberta.
I el sector del camp apunta que la malla mallorquina té els dies comptats per la xilella.
Observa amb preocupació l'arribada d'una nova variant del bacteri que podria afectar greument a les oliveres, com ha passat a Itàlia. De moment, la subespècie de la xilella es troba molt localitzada al municipi de Sencelles.
I aquest dilluns també es reuneix la mesa del diàleg del sector ferroviari. En parlarem d'aquí uns minuts amb la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle.
A la reunió, els consellers de Mobilitat i la de Treball es trobaran amb representants de Comissions Obreres i UGT per parlar de les mesures de millora davant les necessitats de personal d'aquest sector.
I també en aquesta segona hora d'informatiu us ampliarem les notícies destacades de la crònica internacional que avui passen un dia més pel Pròxim Orient. Israel ha reprès l'alto el foc després de atacar la franja de Gaza durant aquest diumenge i va matar 36 persones. I a Bolívia, Rodrigo Paz ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials amb quasi el 55% dels vots.
I d'altra banda, a França es coneixen més detalls del robatori de pel·lícula al Museu del Louvre de París. El president Emmanuel Macron afirma que recuperaran les joies sostretes a l'etapa de Napoleó. De moment se sap que 4 lladres van entrar a les instal·lacions quan estaven obertes i amb l'ajut d'un muntacàrregues van entrar per un balcó a la sala Apolo.
I pel que fa al temps, avui esperam la presència de núvols. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui a primeres hores tindrem un cel bastant tapat. Això sí, a partir del migdia s'obriran més clarianes. Tenim ara mateix una borrasca situada a l'oest de les Illes Britàniques i vinculada en aquesta ens arriba un front. Un front molt desgastat, això sí, no esperant que ens deixi pluges, però sí que farà que al llarg del matí tinguem aquesta presència de núvols més destacable, però com dèiem, a partir del capvespre moltes més clarianes. El vent bufarà moderat, ho farà de llevar. bombeig. Això farà que la costa més exposada, el panorama marítim, sigui més complicat, marcat per la forta maror. A més, aquesta entrada de vent de llebeig farà que al llarg d'aquesta setmana notem una pujada progressiva del termòmetre. Però això sí, avui la màxima continuarà amb un valor pràcticament idèntic als d'ahir, esperant que giri entre els 23 i els 26 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 19 graus a Llucmassanes i 20 a Cala Morell. A les Pitiuses, 20 graus a Sant Carles i 21 a Cala Jondal. I a Mallorca, 15 graus a Manacor, 17 a Inca i 20 a Deià.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara gairebé les 7:35 minuts. Encetem els esports parlant del Mallorca. La victòria a Sevilla de l'equip permet al Mallorca sortir del descens. Magda Estelric.
Sí, el Mallorca té 8 punts i és 15 a la classificació després del resultat d'aquest cap de setmana. La victòria de dissabte al Sánchez-Pizjuán per 1-3 ha donat forces a l'equip d'Arrasate, que deixa enrere les posicions de descens i que demà començarà a preparar el pròxim partit de Lliga. Diumenge que ve el Llevant visita Sant Moix, empatat a punts, també en té 8, tots dos amb els mateixos números, 2 victòries, 2 empats i 5 derrotes. La darrera derrota dels granotes, la d'ahir vespre a casa contra el Rayo per 0-3, també jugats ahir, empat a 0 entre ells i el Athletic Club, empat a entre Celta i Reial Societat i victòria per 0-1 del Reial Madrid a Getafe. Els blancs són líders amb 2 punts més que el Barça. Avui es tancarà aquesta jornada 9 a les 9 del vespre amb l'Alaves València. I el Balears encadena el tercer partit sense guanyar. Les de Miqui Mayans varen perdre per 1-0 al camp de l'Espanyol B, un gol d'Ainhoa al minut 34. Les blanqui blaves són vuitenes amb 10 punts. I a la primera federació masculina, l'Eau d'Eivissa va sumar ahir 3 punts d'or al camp del Real Murcia amb una victòria per 0-2. Els pitiusos havien quedat amb 10 futbolistes per l'expulsió de Del Pozo els primers minuts de la primera part, però varen aconseguir aquesta victòria amb gols de Fede Vico des del punt de penal a la primera part i Unai Medina, que va sentenciar a la segona. És la valoració del tenis Paco Gémez.
Estamos empezando a acostumbrarnos a que nos pasen siempre cosas malas en los partidos y eso yo creo que tenemos que arreglarlo. El resultado no nos puede cegar de algún error que hemos cometido, pero tremendamente contento porque creo que el equipo ya se merecía una alegría de estas y bueno, espero que nos ponga en el camino otra vez de poder volver a ganar de seguido y de ir sumando puntos y de escalando posiciones en la tabla.
Malgrat la victòria, continuen els dubtes sobre la continuïtat de Paco Gémez a la banqueta. Fonts properes al club no descarten que el tècnic pugui ser substituït aquesta setmana. I a la segona federació, l'Atlètic Balears va salvar un punt in extremis, empat a un contra l'Alcoyà. És el tècnic dels blanquiblaus, Luis Blanco.
Felicitar al equipo, sobretot per la segunda parte, donde hem ganat todas las situaciones individuales, pese a estar expuestos. O sea que, bueno, nos ha faltado pues lo mismo que nos faltó la semana pasada, el acierto. Puntito al final es positivo también, sumas y a seguir.
El Poblense manté la bona ratxa de resultats, victòria per 3-2 contra el Castelló B, amb doblet d'Andrés García i un gol de Penyafort. És Òscar Troya, l'entrenador del Poblense.
Son partidos así todos los que hacen ellos y no podía ser menos hoy. Entonces, contento y orgulloso de haber conseguido el objetivo de los 3 puntos.
L'ESA d'Eivissa va encadenar la tercera derrota consecutiva. Va perdre per 1-2 contra el València-Mestalla i es troba en posicions de descens. També es troben descens el Porreres, que va perdre 0-1 contra el Barbastro i derrota també de l'Andratx, 1-0 al camp del Girona B. I l'Illes Balears Palma Futsal torna aquest dilluns a Sant Moix per enfrontar-se avui al Noia Portus Apostele a partir de les 7:30 del capvespre. És l'entrenador de l'equip balear, Antonio Vadillo.
Nos va a tocar sufrir, nos va a tocar correr, nos va a tocar hacer un gran partido. Ellos vienen con una muy buena dinámica, con 3 partidos seguidos con victoria. Es un equipo que su cuerpo técnico, sobre todo su entrenador David Palmas, trabaja muy bien este tipo de partidos y los condiciona mucho y nos van a obligar a hacerlo bastante bien por parte nuestra.
Pel partit d'avui, Vadillo no podrà comptar amb Manuel Piqueras i també té el dubte de Lua Müller, que va patir una lesió a l'entrenament d'ahir de matí. Aquest partit el podreu seguir com sempre i Vetre Ràdio a partir de les 7:30. I en bàsquet, l'Azul Marino continua intractable al capdavant de la Lliga Challenge, quarta victòria i la més còmoda fins ara per 88-46 contra el Paterna. I a primera FEB també victòria i Sant Moix del Figo i Palma, 88-83 contra el Caja Rural Zamora. I en motos, Paquita Ruiz ha tancat el Mundial de Motociclisme a la 7a posició a Jerez. La mallorquina va fregar el podi amb una gran quarta plaça, però no li ha bastat per pujar a la General.
divertida, lluitada i de veres he disfrutat perquè al final sé que puc estar allà i que al final pues, no dono temps a posar-se molt a punt de totes les carreres i no poden demostrar tot el potencial, així que contenta, he acabat bueno, millor resultat meu, supercontenta, només puc donar les gràcies a tota la gent, tots els patrocinadors i tota la gent que m'apoya dia a dia perquè de veres que això és el que em dona la força per seguir i poder lluitar i l'any que ve ojalà puguem estar aquí lluitant per les primeres posicions.
La campiona del Mundial ha estat Maria Herrera i a MotoGP Joan Mir no va poder acabar ahir el Gran Premi d'Austràlia. El pilot d'Honda va caure quan era 12 i va abandonar la cursa. Raúl Fernández va aconseguir el seu primer triomf a la categoria Reina Moto2 i Zan Guevara es va quedar sense punts per només 3 dècimes. El mallorquí va ser finalment 16. La victòria va ser per el pilot australià Senna Agius. I en gimnàstica, Nicolau Mira queda fora de la final de paral·leles al Mundial de Jakarta. El mallorquí del Club Chelsea ha tingut un error a la prova de classificació que finalment no li permetrà lluitar per les medalles.
Gràcies, Magda. Són les 7:40 minuts.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, perquè pica molt. Mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IDE3 Ràdio.
Són ara les 7:42 minuts, moment per la primera entrevista a l'informatiu Matí. D'aquí a una hora i mitja, a les 9, comença la reunió de la mesa de diàleg del sector ferroviari. Els consellers de Mobilitat i de Treball es trobaran amb els representants de Comissions Obreres i d'UGT per tractar les mesures de millora davant les necessitats de personal d'aquest sector. Per parlar-ne, saludem a la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, què és el que ha fet fins ara el govern? Quines són les mesures que ha pres en aquest sentit?
Bueno, primer el que vam fer és analitzar quina era la situació de serveis ferroviaris de Mallorca i vam veure que a 2023 hi havia un 13% menys de personal que el que hi havia el 2015. En canvi, els usuaris de serveis ferroviaris pràcticament s'havien doblat de 2015 a 2023. Les mesures que han fet ha sigut la publicació de la convocatòria del 2024, això són 15 places, i també hem convocat les places del 2021, 2022, 2023, que són 12 places, que són places que s'ocuparan al llarg de les properes setmanes, perquè ja es van fer els exàmens a l'abril d'aquest any.
Mm-hmm. Precisament una de les principals reivindicacions que fa el comitè d'empreses que incrementi el personal dels serveis ferroviaris. En el futur, quines són les mesures que tenen previst ampliar la plantilla?
Bueno, això és el que tractarem avui a la mesa, no? Però per nosaltres el reforç de personal és una de les línies fonamentals d'actuació de serveis ferroviaris, juntament amb altres actuacions que estem fent, com són noves inversions per l'augment de la seguretat en la circulació, també del confort dels trens, millores en el manteniment de les instal·lacions i dels trens i també l'atenció a l'usuari.
Uh-huh. L'Associació d'Usuaris del Tren, però, ha denunciat aquest mateix mes d'octubre que els retards del tren asseguren que van en augment. Què és el que diríeu que pot fer el govern per millorar-ho?
Nosaltres, per reduir els retards, per reduir les incidències en el servei ferroviari, el primer que hem de fer és millorar el manteniment, i en això estem. És a dir, nosaltres hem incrementat el manteniment des que vam arribar al govern fa 2 anys, i properament licitarem un contracte de manteniment que reforça el ja existent. També, com he comentat, l'atenció a l'usuari, la informació a l'usuari, estem treballant per millorar-la. Perquè creiem que és molt important, primer, que no hi hagi incidències, això és el més rellevant, però també quan hi ha una incidència, informar l'usuari de quina és i quin és el temps previst que durarà aquesta incidència.
Lorena del Valle, directora general de Mobilitat, gràcies per haver estat amb nosaltres just unes hores abans que comenci aquesta reunió a les 9 de la mesa de diàleg del sector ferroviari.
Moltes gràcies, molt bon dia.
7:45, continuem encara parlant de mobilitat. I en concret vos parlem de l'èxit que ha tingut l'àrea d'autocaravanes de Son Serra de Marina, l'única de Mallorca que va obrir el mes d'agost. En aquest temps hi ha hagut 450 estades d'una nit i mitja de mitjana. La sorpresa arriba amb el perfil del visitant, el 70% són espanyols i d'aquests el 75% de les Balears. I dels estrangers, el 60% són alemanys. Aquestes xifres a la mà, l'Ajuntament es mostra satisfet perquè l'experiència demostra la necessitat i la utilitat d'espais d'aquest tipus.
Aquests resultats es consideren excel·lents per a una instal·lació recentment inaugurada i indiquen una consolidació progressiva del projecte. Aina Rodríguez, regidora de l'Ajuntament de Santa Margalida, recorda que les estadístiques a nivells supraautonòmics indiquen que d'octubre a maig la tendència és a l'augment de visitants de fora, cosa que ajuda a desestacionalitzar i consolidar l'aposta.
El 70% és un turisme nacional que se concentra més en el turisme d'aquí, de les illes, i un 30% o un 30% internacional. També destaca més el turisme francès i alemany. El que passa és que les estadístiques a nivell d'Espanya diuen que, per exemple, dels mesos d'octubre a maig, destaca més aquest turista internacional que nacional.
L'informe conclou que l'àrea ja compleix l'objectiu de dinamitzar el turisme a Son Serra i proposa com a línia de futur la creació d'una xarxa d'àrees d'autocaravanes que potenciï el valor global de les illes com a destinació sostenible, segura i atractiva per al turisme itinerant durant tot l'any, un extrem que els caravanistes demanen des de fa molta estona. És el president de l'Associació Balear, Javi Fuster.
Los ayuntamientos tomen la misma iniciativa, excepto que hay algunos, depende del partido político, tiene la voluntad, y otros simplemente no es una cosa que les llame.
Precisament, els caravanistes que han visitat la zona i amb qui ha pogut parlar i Vetres Ràdio tenen una molt bona opinió d'aquest nou espai.
Hi ha molt de civisme, la gent se comporta molt bé, no fa renou, i jo sí que també demanaria que hi hagués més llocs.
M'agrada molt perquè hi ha aquí unes muntanyes superguais, hi ha un parc i un poliesportiu aquí de vora, encara que ja no hi volen anar.
Vivim amb el sol, amb la mar, perquè som mallorquins i som del Mediterrani i estem encantats de poder estar a la natura i estar amb més gent.
És un espai on lo podamos tener todo, no estar por ahí aparcando en cualquier sitio y por supuesto no molestar a nadie.
Un espai de calma, d'un tipus de turisme familiar, en què les persones conviuen d'una manera cívica i on s'acaben fent lligams gairebé familiars. Ens ho demostraven els caravanistes en moments de conciliació pura i d'entreteniment, tots plegats.
Ella té un cadabau.
Un civisme i uns lligams que demostren aquestes cançons que ara sentíem, però que també es demostra per com troba l'Ajuntament aquell lloc.
Sincerament, tenim sèrie, però bé, com una patrona superneta, el comportament no han tingut cap problema, és que no han tingut cap problema, ni el veïnat se queixa, ni res, està, la veritat que funciona molt bé.
Ara caldrà veure el període d'octubre a maig, però ben segur que molts altres ajuntaments prendran llum de Son Serra per la forma en què s'ha gestionat tot plegat.
7:48, explicam ara altres notícies de l'àmbit estatal internacional. Israel ha reprès l'alto el foc després d'haver atacat la Franja de Gaza durant aquest diumenge i haver matat a 36 persones.
Així ho confirmava el president dels Estats Units, Donald Trump, després que un periodista li ho demanés a bord de l'Air Force One.
The ceasefire still in place?
Hamas insisteix que ells respecten l'alto el foc i assenyalen Israel d'haver-lo incomplit des del primer dia. Això, mentre que el primer ministre israelià, Israel Katz, el ministre de Defensa, Israel Katz, assegura que la milícia islàmica aprendrà per les males que el seu país està decidit a protegir els seus soldats i ha ordenat a les seves forces militars actuar en contundència contra els objectius terroristes. Mentrestant, i com a represàlia pels bombardejos, les han suspès l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza fins a nova ordre.
I enmig de l'encreuament de retrets i després d'un cap de setmana de tensió a la Franja, una delegació de líders del moviment islàmic s'ha traslladat fins al Caire per fer un seguiment de l'acord amb mediadors, faccions i forces palestines.
També el vicepresident dels Estats Units ha obert la porta a viatjar al Pròxim Orient per supervisar la implementació de l'acord. I, per altra banda, avui els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea abordaran en un consell a Luxemburg la situació a Gaza.
I pel que fa a la guerra a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky diu està disposat a reunir-se a Budapest amb el seu homòleg dels Estats Units, amb Donald Trump i el rus Vladimir Putin.
Considera que si volen una pau justa i duradora necessiten a les dues parts. L'Ucraïna també ha aprofitat per comparar Putin amb Hamas, de qui diu que són semblants, però apunta que el líder del Kremlin és més fort.
I a Bolívia, Rodrigo Paz ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials en quasi el 55% dels vots, enfront del 45% obtingut per l'expresident conservador Jorge Tuto Quiroga.
Després de conèixer els resultats, Paz ha agraït el suport a la ciutadania, també ha promès obrir el país al món, solucionar el problema del combustible i ha estès la mà a aquells que estimen la terra.
Dia, des de la victòria, extendemos la mano para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieran a la patria. Este no es un problema ideológico porque hemos y sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer.
Quiroga, de la seva banda, ha felicitat el nou president de Bolívia.
He llamado a Rodrigo Paz Pereira. Le deseo mis felicitaciones. El momento es... Sí. No, por favor, yo entiendo el dolor que nos embarga. Créanme que si tuviésemos una evidencia sistémica, la pondríamos sobre la mesa.
Ha reconegut així el resultat de les eleccions, ha explicat que tenen algunes denúncies anecdòtiques en relació al procés electoral, però afirma que Bolívia no està ara per causar-li més dificultats. D'aquesta manera s'inicia un canvi d'etapa després de 20 anys de govern d'esquerres.
I a França, el president Emmanuel Macron ha rebutjat el robatori de les joies de l'etapa de Napoleó i la seva dona Josefina aquest diumenge. El Museu del Louvre considera que és un atac al patrimoni i afirma que les recuperaran.
De moment se sap que 4 lladres varen entrar a les instal·lacions quan aquestes ja estaven obertes i amb l'ajuda d'una muntacàrregues varen entrar per un balcó a la sala Apollo. Varen amenaçar els vigilants amb una màquina de disc, varen rompre les vidrieres d'entrada i també les vitrines amb el botí. En un principi havien agafat 9 joies, però en varen perdre una pel camí. Es tracta de la corona de diamants de l'emperadriu Eugènia, que era l'esposa de Napoleó III. Els responsables del robatori han efectuat l'operació en tot just 7 minuts. El museu va ser desallotjat i tancat al públic tot el diumenge per facilitar així les tasques dels investigadors.
I en aquesta hora estaven pendents d'un accident d'un avió a Hong Kong, amb el manco 2 persones mortes.
Es tracta d'un avió de càrrega que s'ha de sortir de la pista i s'ha xocat contra un vehicle patrulla on hi havia les 2 persones que han mort. Els 4 tripulants de l'avió han resultat il·lesos.
I encara un apunt més de la crònica estatal. A partir d'avui, Francisco Correa i una vintena més d'acusats en la trama Gürtel assisteixen al darrer judici del cas.
Han reconegut la Comissió de Delictes Fiscals i Blanqueig en la trama que es va forjar en comunitats i ajuntaments del Partit Popular. La majoria dels acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia i que és per aquest motiu que han fet que han reconegut els fets. Un d'ells són Correa i també l'exsecretari d'Organització del PP de Galícia, Pablo Crespo, per a qui demanen 77 anys de presó per una vintena de delictes fiscals, 2 de blanqueig i falsedat documental.
I manquen 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Anem a la cultura. Amb una nom propi, el de Joan Marí Cardona, historiador religiós i activista cultural a Eivissa, que ha rebut un doble homenatge a Sant Rafael amb motiu del centenari del seu naixement. S'ha fet amb una exposició fotogràfica i amb la presentació d'una biografia, ens ho explica Alberto Ferrer.
La mostra, que romandrà oberta fins al 31 d'octubre, ens apropa la figura pública de Joan Marí Cardona, el canonge arxiver, l'historiador, el president de l'Institut d'Estudis Eivissencs durant 19 anys i també la més privada, remuntant-se fins i tot als seus inicis al seminari i altres béns simbòliques, acompanyat de Maria Villan Gómez i d'altres veus de la cultura i la identitat local. Joan Albert Ribas n'és el comissari.
Era una foto que representa un moment de la cultura de fa aproximadament 30 i algun anys, que estava en ple moviment en defensa de la llengua i la cultura d'aquí.
Al seu torn, l'historiador Felip Siré presenta la biografia Joan Marí Cardona, Passió per les Pitiuses. Siré ha compartit diversos episodis vitals en Joan Marí Cardona, un d'ells a la Junta de l'Institut d'Estudis Eivissencs, i destaca la tasca historiogràfica del canonge arxiver.
Era un treballador incansable. Pensem, per exemple, que ell va ser designat o va guanyar oposicions a canonge arxiver l'any 1952 i el primer llibre que treu és de 1974. Ara, en el moment que comença la conquista catalana de 1935, a partir d'aquell moment, una quantitat ingent de llibres va fer, quasi bé un per any.
Llibres i conferències, i excursions i moltes fites més. Va aixecar la primera emissora de les Pitiuses, Ràdio Popular, va dirigir Càritas Eivissa, la residència Reina Sofia, o va fer possible que eivissencs i formenterers poguessin veure la televisió de Catalunya en un llarg etcètera. You can make them laugh, you can make them cry,
anything. I l'Evolution Mallorca International Film Festival arrenca demà al Palau de Congressos de Palma, es consolida com una de les cites cinematogràfiques més internacionals a les Balears. La gala inaugural amb estora vermella i còctel de benvinguda servirà per lliurar alguns dels guardons més esperats del certamen. L'actor Steve Buscemi rebrà l'Evolution Icon Award per la seva trajectòria camaleònica.
I el reconegut director de fotografia, Fidon Papa Michael, serà distingit amb el Cinematography Icon Award. L'actriu Ingrid García Johnson, que visita Palma per primera vegada, com a convidada d'honor, se n'ha reconeguda amb el New Talent Award. La velada culminarà amb la projecció de Los Domingos, la nova pel·lícula de l'Auda Ruiz de Azúa, que just acaba de guanyar la Conxa d'Or a Sant Sebastià. Un altíssim nivell que encara sorprèn, i això que ja són moltes edicions a l'escena. L'organitzadora és Sandra Lipski.
Luego también es un lujo poder contar con el director español Julio Medem, que estará en la clausura el 29, que le vamos a dar el Evolution Vision Award. Y claro, también siempre damos mucho peso al talento nuevo y vamos a tener a Ingrid García Johnson, la actriz española. Y bueno, estamos muy contentos de tener a ella porque ella es pues una actriz, una de las mejores de su generación, y vemos una carrera muy, muy grande y muy internacional para ella.
Entre el 21 i el 29 d'octubre, Palma es convertirà en un autèntic escenari de trobada per a cineastes, públic i també per la indústria, més de 130 pel·lícules de 30 països. El festival continua apostant pel talent local amb una secció Made in Baleares, que enguany presenta fins a 47 produccions illenques i manté una notable presència femenina amb la competició de llargmetratges, on 5 dels 9 títols estan dirigits per dones.
El que ja ha passat ha estat la Fiat a Vilafranca. D'haver 16.000 persones han gaudit de l'edició d'enguany d'aquesta fira de teatre infantil i juvenil.
Així és, i aquest és el balanç que en fa l'organització de l'edició d'enguany, que ha tingut lloc entre dijous i ahir diumenge. S'han fet un centenar de funcions de 48 espectacles diferents. A la Fiat, a més, s'han fet 5 estrenes absolutes, 27 estrenes a Balears i 3 espectacles de companyies internacionals. De l'edició d'enguany destaca l'activitat L'Escola s'acosta a la fira amb funcions escolars en les quals han participat una vintena de centres i 2.500 alumnes.
I escolta'm ara, avui o demà, una de les cançons inèdites que inclou el disc Pareidòlia, el nou treball de Berlat, un disc que arriba carregat de sons, d'emocions i moltes ganes de ser compartit en directe. Àngel Gelabert i Cesc Pellicer, teclista i baixista de Berlat.
Avui o demà, jo crec que és un poc el resum de Pareidolí, del disc. És una mica... avui o demà ja hauràs fet tard. I el temps, que és el nexe de tot el disc, el temps passa per tothom i per nosaltres també. I una vegada passa, doncs ja no veus les coses iguals i les coses que una vegada les havies vist d'una forma... un dia les veus diferent i per això és una Pareidolí.
És el primer LP autoeditat en format físic de la banda menorquina. Hi havia ganes d'escoltar La Gossa Sorda en directe. El grup valencià ha esgotat les entrades per als tres concerts de retorn d'aquesta formació per l'any que ve, després de 10 anys de la seva dissolució.
La volta del grup estava prevista per a finals d'abril, pel dia 25 a Picassent, al País Valencià, però com que es van esgotar les entrades en poc temps, el grup ha programat un concert per al dia anterior, així que els primers en comprar les entrades no seran els primers en gaudir del retorn de La Gossa Sorda. Per al segon concert de la gira, dia 2 de maig a Palma, s'ha hagut d'ampliar l'aforament, i per la tercera aturada del retorn s'ha hagut de programar també doble funció. Si no hi ha novetat, el grup valencià tocarà a Cunit els 22 i 23 de maig.